Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
El motiu del Dia Mundial de la Ràdio, No Venim en Manual, va fer un programa que ara és públic a la Universitat de les Illes Balears.
Revisió d'arxius.
El lema d'enguany de la ràdio és Ràdio i Intel·ligència Artificial.
Així és per l'ansió.
Així que la tertúlia dels més joves de la ràdio va estar centrada en l'ús que se'n fa de la IA a les aules.
Inici de reproducció.
Continuem en aquest programa especial des de la Facultat d'Educació i fins ara hem estat parlant de tot el que podem fer en la ràdio, com podem ajuntar mirades diferents, edats diferents, maneres de pensar diferents, i ara ho posarem en pràctica. Farem una tertúlia amb participants molt diversos per parlar d'un tema molt actual i que interessa molt als professors, que és educació i intel·ligència artificial. I ho farem, a més, des de diferents perspectives, perquè tenim alumnes de diferents estudis, en Eduard, que estudia Economia.
Hola.
En Sergi, que estudia per ser professor de primària.
Hola.
I en Joel, que comença secundària.
Hola.
I també tenim, com hem escoltat abans, en representació de les famílies, en Vicky, una mare.
Hola.
En Javier, professor de primària i secundària.
Hola.
I afegim també a una professora d'universitat que molts dels futurs professors ja coneixereu, que és Navelina Miquel. Bon dia.
Hola, bon dia.
I bé, anem a entrar en matèria. Estau tots preparats, sí?
Sí.
Sí, sí. Molt bé. Idò, bé, anem a viatjar una miqueta en el temps, una miqueta enrere, quan se va començar a parlar d'intel·ligència artificial. Era una cosa de pel·lícula, pràcticament, no? Bàsicament, eh? Robots. Però després, quan va començar a ser un tema més proper, sempre se vinculava al mateix, el plagi. Seria com una eina perquè els alumnes copiassin feines, o perquè fos també més difícil pels professors saber quin treball, bé, si aquell treball l'havia fet l'alumne o l'havia fet una IA. Però en molt poc temps tot ha canviat. La intel·ligència ha passat de considerar-se només una eina per copiar deures a formar part del nostre dia a dia. La tenim en els cercadors, a les aplicacions, a les xarxes, en el mòbil. Ja hi ha gent que l'empra per saber quin menú fer amb el menjar que té a la gelera, per demanar-li consell quan ha discutit amb un amic, per mirar les factures d'electricitat que no entenem, també. Per això avui ens volem aturar a analitzar aquest canvi, però centrant-nos en l'àmbit de l'educació. Volem saber com s'està utilitzant realment, què ha canviat els darrers anys, i també com la veuen alumnes, professors i famílies. Així que vinga, anem a començar fent una miqueta d'investigació, parlant amb els estudiants. Heu de ser sincers, i si no, parleu en general, si no voleu parlar en particular. Se fa servir la IA per estudiar, per fer feines, s'utilitza més a classe, a casa. Començam amb en Joel, el més jove, a ESO.
Jo he vist que la meva classe s'utilitza en casa, a classe encara que un poc més escondides, per dir-ho d'alguna manera. Després també s'utilitza com un amic o per dubtes i bueno, un poc per tot, com un amic que està tot el temps amb tu.
Disponible a tot el
24/7.
Amén, vinga, Eduard.
Exacte, és a dir, primer va començar, com dius, per fem aquest treball que descriure tantes paraules d'aquesta manera, després ja hem perfeccionat, fes faltes d'ortografia posta perquè per aquí que l'he fet jo, bla, bla, bla. Però la veritat és que ara també veig molt d'usos imaginatius, no de tasques tan mecàniques, sinó de ajuda'm a pensar com podria fer això.
Els alumnes de magisteri com l'empren? Sergi, a mem.
Bé, no sé. Mentiria si digués que no s'usa, la veritat, però, no sé, jo particularment, pues, per què l'ús? Pues, no perquè me faci un treball, l'ús bàsicament com una guia, sobretot magisteri tal que coses més pràctiques, pues, escolta, pensa en una activitat que estic perdut, saps?
No sempre per copiar i aferrar.
Jo no.
Després farem enquesta. Anem a ESO, no? En aquests primers cursos d'ESO, lots com en Joel, de 12, 13 anys. Tu creus, Joel, que entenen bé com funciona? Que la contrasten, la informació, quan l'usen, o la veuen com una eina fiable?
Jo veig que l'utilitzen com l'eina, o sigui, el cercador final, quan no tenen paciència per cercar o fer la pregunta adequada en Google. La que fan és la font més fiable, és ChatGPT, i he vist moltes vegades que es pensen, lo millor li dius que te faci un text i està perfecte, no té cap falta, i és de nivell de batxiller, i se pensen que no se nota i ho entreguen així sense corregir res.
Clar, i canta, no? M'imagino que els més grans sí que la veuen com... Sí que veuen les errades que té de vegades i no te pots refiar, o no? Hi ha gent que diu com en Joel, vinga, això va bé i ho enviem i ja està.
Bé, no sé, jo crec que l'experiència i el fet de ser més gran pues, t'ajuda un poc, no? Està clar que si estàs fent, jo que sé, un treball de qui va escriure Amèrica i te diu que va escriure Amèrica, jo que sé, en Jaume primer, pues, no, no? Però sí que és vera que, bé, a vegades sí que s'acaba un poc la tendència de no revisar, però sol ser pues, un treball que s'ha d'entregar a les 12 i no tens... Però jo, i sol...
Des de les 23.59,
no? Des de les 23.59, que t'enganya. No, però jo crec que en general se fa un bon ús. És a dir, s'usa, però s'usa en consciència.
Molt bé. Anem a veure com s'usa a classe, no? En els instituts, Joel, vos proposen alguna vegada activitats fent servir la IA o tendeix a evitar-se el seu ús a classe?
A veure, jo el que he vist és que els professors diuen tinc una tècnica per a pillar-te, o sigui, utilitzen, te fica un por, tipo, que si fas còpia i pega, jo ho sabré i ho posaré i el ChatGPT m'ho dirà, i clar, després la gent intenta evitar-ho, posa paraules seves, fica faltes, o sigui, ho intenten evitar en el màxim, però sobretot fica un por els professors.
No la veuen com un amic?
No, com un enemic.
Com un enemic. I si és a la universitat, ja se comença a integrar de vegades, a augmentar vostres tasques usant la IA, per exemple?
Jo tinc professors que diuen sé que l'empleureu sí o sí, així que vos recomano que no l'empleeu per la part de comentaris, sinó que l'empleeu per la part d'ajudar-vos a interpretar gràfics. Però que en el final, l'interpretació final, la feu vosaltres. És a dir, vos diuen no vos prediran res perquè... Tanmateix veig que ho ampliareu d'una manera o l'altra, però sí que m'ho recomanen a bon de veres m'ho pot ajudar i a bon no.
Molt bé. Ara parlarem amb professors, però abans aturam en Naviki, sa mare representant avui. Els adults l'empram més, a la IA, en el nostre dia a dia?
Sí.
Creus que sí, ja?
Sí,
que...
sí. Els temes que no saben que l'empram, però sí que l'empram.
Clar.
O sea, sí, o sea, tu cerques en Google, te surts resposta a dia... I dius, oh, que bé que m'ho ha fet. I no he hagut de posar hashtags ni coses d'aquestes.
Molt bé. I tu creus que com veuen els pares i mares el seu ús a l'àmbit educatiu?
En general, malament. Jo crec que en general encara se té aquesta idea de que si és nin empresia és per fer trampa.
Per fer frau.
Per fer frau, sí, en general sí. Nosaltres o que nostre sí que l'empram i no per fer frau, a vegades... per exemple, un problema de matemàtiques que no saps a on està cerrada i ho has repetit 4 vegades, li dius així que ho faci i mira cerrada. Però de forma molt puntual. En general, jo, la major part de gent que conec, no volen ni sentir parlar d'IA.
Anem als professors. Vinga, començarem parlant a primària, no, perquè és vera que la tecnologia està més limitada, ja a instituts. Com deia en Joel, Javier, els professors la veuen com un aliat, tu creus, o més bé el contrari?
Jo crec que ho veuen al contrari, no? I a més, sempre que xerrant d'això me'n record que en Joel va dir la màquina que t'hace los deberes. I vaig dir, ostres, a veure, el somni de tot nin, hem arribat en això, no? Ràpidament vaig pensar, bueno, jo com a profe he d'intentar evitar que la màquina de hacer los deberes faci los deberes, no? I com se pot fer això? I vaig pensar, pues haurem de tornar enrere, haurem de tornar a escriure a mà, haurem de tornar a fer llegir davant a classe llegir llibre, perquè si no, el meu fill no ho fa, o sigui, m'imagino que els altres tampoc, i haurem de modificar això, no? A canvi, però, per la meva tasca de profe, si jo utilitzo IA per per fer que la meva feina sigui més lleugera en tot el paperum que tenim, crec que és la bona notícia, no? Que tenim una nova eina que, que igual que als joves els hi fa la feina, a nosaltres també ens podrà ajudar molt, no?
Anem a Belina. Quina visió tenen els professors en general de universitat sobre l'ús de Ciela? Comencen a integrar més a les classes?
És una pregunta complicada. Jo no voldria xerrar per tots els meus companys. Puc xerrar des de la meva experiència. Jo crec que Ciela és una gran oportunitat. És una gran oportunitat per personalitzar l'educació, per donar records i crear tutors que estiguin en l'alumne a qualsevol hora que ell vulgui estudiar, no tenir por a fer una pregunta d'algo que no entens perquè hi ha gent que és tímida i no vol demanar les coses a classe. Crec que mos pot servir per anar més enllà, però sobretot crec que hem de pensar que si els teus alumnes fan els teus treballs en via, igual és que t'estàs equivocant. Igual el problema és teu per demanar aquest treball.
Molt interessant. Anem a parlar un poc d'aquests temes, no? De com canviar pot ser la forma d'enviar les tasques, d'avaluar fins i tot. Una redacció, un treball escrit, seria, té sentit demanar una redacció a un lot de 12 anys?
Jo crec que si demanes una IA per fer un document dins el Google, jo no crec que vagi gens bé, perquè és molt fàcil utilitzar ChatGPT per copiar. Després, si ho fas en paper, fa més pressa copiar-lo, no tenen tant de paciència per fer-ho, però no és tan efectiu. Jo crec que ho podrien enfocar d'una altra manera, sinó aprendre a utilitzar la IA, que la IA t'ajudi a fer-ho, però d'una manera menys directa, més creativa. O sigui, enfocar els deures d'una altra manera, aprofitant-se ja.
Tu, com a nen que fa ESO, tu creus que s'hauria de prohibir la IA? Quina opinió tens?
Jo crec que al final és un poc com els nens petits, que tu no li deixes ni veure la tele ni jugar a videojocs. Al final, quan arriben a l'adolescència, aconsegueixes l'efecte contrari. En el final, que fan ells per fer el contrari del que tu dius, ells ho fan més del que farien si tu ho fessis dosificant-lo i poc a poc. En canvi, amb la IA passa el mateix. Si tu no ho deixes fer-ho, al final ells diran, buah, soy un malote, i ho voldran fer. Llavors, al final, si tu ho enfoques d'una altra manera i des d'una altra perspectiva, que no sigui esplagi, ells no pensaran de fer esplagi, sinó l'utilitzaran d'aquella manera que tu vulguis i aquella manera que tu més o menys li digues que ho facin.
Molt interessant. Esteu d'acord, els altres? S'ha de prohibir, la IA?
No, no s'ha de prohibir. La IA és una eina superpotent que el que s'ha de fer és ensenyar a emprar.
I tu, vinga, anem a parlar com s'ensenya a utilitzar la IA, no? En què pot ser molt útil, vinga, Sergi? I en què no acaba de funcionar massa bé? Tu què trobes?
No sé, jo crec que pot ser molt útil com a punt de partida per quan estàs perdut en qualcuna cosa. És a dir, tu t'donen un treball o una tasca a fer i si tu no tens ni idea, pues, a part de cercar a Google, pues, trates d'ajudar-te amb la IA. En què no pot ser útil? Hombre, pues, en fer el treball i el que te manin en tota la seva totalitat. És a dir, jo crec que el factor humà és que se nota, no? A la fi, que tu facis un treball i tingui la teva pròpia identitat és molt important i sobretot, bueno, a les futures professions que nosaltres durem a terme, crec que està molt bé com a punt de partida, però no està molt bé per executar un resultat final.
Vegem en Joel riure fa una estona quan xerraves d'en què no és útil. Crec que tens alguna experiència d'en què no és útil la IA, no?
Sí, jo he vist que molts dels meus companys, quan han de llegir un llibre, moltes vegades el que fan és demanar-li a la IA. El problema és que la IA no està preparada per dir-te no ho sé, no tinc la resposta, i te respondrà el que sigui mentre ho respongui. Per tant, moltes vegades s'inventa personatges dels llibres. Si a lo millor tu li dius el capità d'un barco i t'ho posarà, si a lo millor el llibre té a veure amb un tema de Roma, i te ficarà personatges històrics romans, encara que no tinguin cap sentit. Per tant, el que recomano jo, llegir-te el llibre.
D'acord. Molt bé, amb això no funciona. Parlant de com emprar-la, parlant també de com ensenyar, quines habilitats penseu vosaltres que són imprescindibles per manejar una IA, Eduard?
Primer, saber un poquet del que li estàs demanant. També molt important, així com aprenem a comunicar-nos amb persones, aprendre a comunicar-nos amb intel·ligència artificial, perquè, com ha dit en Joel, te pot fer barbaritats. En el final hem de saber que és un programa que funciona mitjançant una sèrie de prompts, que és el que tu li escrius, els missatges que tu li dius, i has de saber dir de manera específica el que vols que faci, però sense passar-te perquè després no s'embulli, li has de dir d'una manera molt clara. És a dir, has de tenir en compte moltes coses, que suposo que s'anirà perfeccionant, anirem aprenent, però t'has de saber comunicar amb ella. És a dir, jo diria saber un poc el que li estàs demanant i saber comunicar-li el que li vols demanar.
Com penseu els professors que se pot usar dins aula, Avelina? És difícil, és una pregunta ara una mica complexa.
A veure, per jo no és complexa, perquè jo enguany he implementat la IA totalment a la meva assignatura, a la planificació docent, però clar, és un exemple personal. Jo he aplicat el model de classe invertida, on els alumnes preparen el temari pel seu compte, i després tenim temps, en lloc de donar classe magistral, per treballar temes d'ampliació i treballar altres aspectes relacionats amb el temari. Clar, a nivell universitari de vegades hi ha temes que són molt complexos i treballar-los pel teu compte pot ser bastant dur. Per tant, la IA ens pot ajudar a crear tutors personalitzats que ajudin els nostres alumnes, sense al·lucinar, a respondre i a entendre aquests temes. Què passa? Que després no s'empleen com s'han d'emplear, perquè en lloc d'emplear-los per resoldre dubtes, les empleen per dir, bueno, i quines preguntes tipus tema poden fer d'aquest examen, d'aquest temari? I és bastant complicat, no? La podem emplear per fer podcast, amb intel·ligència artificial, vídeos, mapes mentals, tot tipus d'eines que poden ajudar a implementar una visió universal de l'aprenentatge en diferents metodologies o maneres de proveir als nostres alumnes amb material. Per jo és una eina molt potent i molt bona. I també voldria dir que la IA no hi ha només una IA, hi ha moltes IAs, hi ha IAs molt potents, hi ha IAs que la pot fer el que vulguis, sense al·lucinar, sense inventar-se personatges, sense cometre errades. Afortunadament, encara molts alumnes no les coneixen.
A primària, Javier, de forma molt, molt breu, com se podria emprar? A secundària, perdona.
S'ha d'emprar primer per ensenyar als alumnes quin consum ètic poden fer, no? Tornem al mateix problema d'abans, no? Seria 2 anys, 3 anys, però penseu que el cos docent té un nombre de profes molt, molt gran, que si no fan una adaptació i no se reciclen amb aquest apartat, pues no donaran sortida. I jo crec que mos donen una ajuda a la qual abans no arribaven, no? Per exemple, antes, per fer una presentació, jo estava de 20 a 25 minuts, depèn, no? Ara pràcticament la tens en 5 minuts, un poc el que deia l'Avelín, que clar, ho tens molt més ràpid i són dues coses que jo crec que ha estat un objectiu de sempre l'educació, que és personalitzar l'aprenentatge i individualitzar l'aprenentatge. Gràcies a la IA aconseguirem això. La bona notícia, que sempre dic que és en John Hattie, que és la persona que ha estudiat el que més té impacte en el món de l'educació, i afortunadament per tots nosaltres és el docent, no? O sigui, si el docent no és capaç d'estar a l'última, per dir-ho de qualque manera, de saber el que fa, per què ho fa, pues aquest impacte, si no estàs així, pues és mínim. Per això dic que tenim la bona notícia que sempre necessitarem docents, no? Per molta IA que hi hagi, perquè sempre hi haurà de qualcú que ens haurà de manejar. I sobretot podrem atendre en aquesta diversitat que de cada pic és més diversa, sobretot en qüestió d'atenció, concentració, planificació, perquè les generacions que ens pugen, pues, el quotient intel·lectual era antes el que miràvem com a norma, i ara ja començava a mirar els temps que poden estar pendents de fer una tasca, no? I va minvant de forma radical.
I d'anar a acabar aquesta tertúlia tan interessant en la mirada dels al·lots, un poc una conclusió de com s'hauria d'ensenyar, un consell per alumnes, per famílies, per professors. No ho han comentat, però també és vera que han de fer il·lusió, a part de totes les possibilitats que ofereix, que també allà veus que assenyala que ha de preocupar una miqueta si pot afectar la nostra creativitat, també la capacitat de pensar per nosaltres mateixos, de confiar en el nostre propi criteri. Afegim un poc tot això en el còctel i acabem amb la vostra conclusió. En lots, quin consells donau de forma breu, Sergi?
Jo sempre seré un bon defensor de que s'ha de utilitzar-la, s'ha d'usar amb seny, és una eina molt potent, però també que com a eina Vic no se pot eliminar, s'ha d'estar en el dia a dia, però, ojo, peus a terra, que és molt potent, és vera que te pot ajudar moltes coses, però te pot has de passar.
Eduard?
Efectivament, és una eina, i així com podem pensar que un cotxe pugui ser una eina que mos du d'un lloc a un altre, si a tu t'ensenyen a conduir anant sempre a 160, t'estan ensenyant a emplear malament l'eina o d'una manera més arriscada. Si t'ensenyen a emplear l'intel·ligència artificial, els teus referents, o l'empleen només per fer plagi, llavors segurament tu acabaràs també només fent plagi. En canvi, si t'ajuden a aprendre a explotar aquesta eina, podràs fer moltes més coses.
Molt bé. Joel, algun consell?
Jo diria quatre coses, que serien tenir cultura, perquè si no, no saps si t'estan ganant o no, esperit crític, o sigui, no t'acreguis tot el que et diu, perquè no és una font del tot fiable, ¿vale? I primer, per tenir esperit crític, primer has de tenir cultura, que això té un col·legi, ¿vale? Després, també, tenir creativitat, perquè de vegades, si utilitzes tant seia per començar una idea perquè t'inspiri, després, si tens una fulla en blanc, no ho sabràs fer. Els professors, que no diguin que és per plagi, perquè si no, d'alguna manera provoquen els nins a fer plagi.
I últim...
I també, jo, per exemple, l'altre dia estava jugant en el Gran Turismo i volia modificar un cotxe i no sabia fer-hi tota l'estona, cada dos segons demanava si ja, què hago ara, què faig ara, què hago, com me muevo. I clar, que una cosa que s'ha de fer amb intuïció, després tu no la saps fer tot sol. Per tant, no explota tant si ja i ja està.
Fin de l'arxiu.
Tres ràdios patrimoni. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
I si fa un minut xerràvem d'intel·ligència artificial a les aules, tal vegada la pregunta que ens hem de formular és si estem a l'era de la IA.
Inici de recerca d'àudio.
Idò, precisament aquesta és la pregunta que se va formular el programa entre avui i demà.
Preparat l'àudio seleccionat.
Vivim l'era de les xarxes socials. Era és la nostra paraula polisèmica d'avui, que en la primera excepció és el període cronològic que comença amb un fet important a partir del qual es compten els anys i del qual sovint pren el nom. Per exemple, l'era cristiana, era en què es compten els anys a partir del naixement de Jesucrist.
Iremos a Belén, en Judea. María y yo somos descendientes de David.
¿A Belén? Iréis mucho más lejos que nosotros. En tu estado y en pleno invierno es peligroso, María.
Sí, es peligroso.
Es perillós, es perillós, com també va ser perillosa la Revolució Francesa.
Que es que se merde, preguntava la noblesa, la Revolució Francesa, que es que vos sabe pensar.
Clar, era perillosa, perillosa, però per aquells que perderen els privilegis i els caps, que també en va bastants. Però, sobretot, va ser el final de l'antic règim. Acabava una era i en començava una altra. Perquè les eres també impliquen maneres de viure, de pensar, d'organitzar el món. Neix una cosa nova que ens transforma i que transforma la societat en què vivim. A la revolució industrial, per exemple, no rodaren caps, literalment, però sí que desaparegueren molts de llocs de feina. El més interessant de les eres és que no sabem exactament quan acaben o quan comencen, mentre les vivim. Per això nosaltres ens demanam, i si ens trobam ara just enmig d'un canvi d'era? Gabriel Fernández Borsot és enginyer industrial, doctor en filosofia, psicoterapeuta transpersonal i conferenciant expert en temes d'intel·ligència artificial i d'ètica, professor a la Universitat Internacional de Catalunya i també professor de la institució universitària del Regne Unit, Aleph Trust. Benvingut a IB3 Ràdio. Gabriel, com està?
Molt bé. Molt content de poder estar aquí en aquest programa.
Nosaltres, de tenir-lo, vull que em triar la paraula era com a eix conductor d'aquest programa i pensàvem, hi ha eres geològiques. La història també es divideix en eres, no? En períodes, l'edat antiga, la mitjana, la moderna, la contemporània. No sé, Gabriel, si ara podríem dir que vivim a l'era de la intel·ligència artificial.
Doncs mira, no sé si l'era de la intel·ligència artificial, però sí en general a l'era de la tecnologia. Perquè avui dia no podem entendre la societat i no podem entendre com vivim sense entendre la funció i el propòsit que té la tecnologia a les nostres vides. I la intel·ligència artificial certament és una tecnologia diferent de totes les altres, peculiar i que tindrà un impacte molt profund.
I justament d'això també li volia demanar, perquè ara, com a usuaris, sobretot gràcies a les intel·ligències artificials generatives, ens estan familiaritzant una mica amb aquesta tecnologia. Li demanem moltes coses, no? Més que n'hi demanarem. No sé si som conscients de les implicacions d'aquesta tecnologia a la nostra vida, Gabriel.
Doncs jo crec que potser no prou, eh? No prou, perquè és una tecnologia, fixa't, que la fa diferent de les altres, perquè és una tecnologia cognitiva, és a dir, una tecnologia que té a veure amb com fem servir el pensament, no? I precisament és a través del pensament que normalment prenem les decisions, i per tant és una tecnologia que té molt a veure amb com prenem les decisions, no? Quan fem servir la intel·ligència artificial, en el fons estem delegant i estem fent que una màquina pensi i, en certa manera, decideixi per nosaltres, sense que tinguem un control molt clar de quins esquemes de pensament fa servir o de quins són els criteris que fa servir per decidir, no? Fins i tot quan faig servir la intel·ligència artificial generativa, doncs per generar un text, en el fons està prenent moltes decisions que si no prendria jo si generés jo aquest text, sí? I aleshores, bé, això, tot i que té avantatges i certament doncs podem apreciar el temps que ens estalvia, etc., hem de tenir cura, perquè sense adonar-nos està modelant, està influint en la manera com fem servir el nostre propi pensament i com deleguem o tendim a delegar aquestes funcions en les màquines, no? A més, qualsevol persona sap, i en especial els directius empresarials, no?, que decidir no és un procés mecànic que funciona en base a regles mecàniques o criteris únicament, no? Quan decidim, fem servir també la intuïció, no? Fem servir els motius del cor, que sempre han tingut un pes important en com decidim. I això forma és un aspecte important del que ens fa humans, no? Doncs si anem delegant més i més les decisions en màquines que mecanitzen tot això, hi haurà alguna cosa de l'humà que podem perdre pel camí.
Que interessant. I m'imagino que per vostè apassionant, perquè té una formació com a enginyer industrial, ha fet molta feina en temes de programari i després de la part humanista i de filosofia. Per tant, imagino que és una era apassionant, no, Gabriel?
Sí, és una era apassionant. Per això que estic dient de que les màquines decideixen com nosaltres pensem i decidim, però també perquè hi ha un repte que tenim ara i que, de fet, encara no sabem col·lectivament com resoldre, que és com fer que aquestes màquines es comportin èticament.
Ja.
Com ho fem perquè les màquines, que cada cop estaran més entre nosaltres i cada cop ens ajudaran d'una forma més propera a fer tot tipus de tasques, perquè es comportin de forma ètica. I això, realment, els experts, que ho han estat investigant molt de temps, veuen que, a mesura que fem màquines més i més complexes i capaces de fer més i més coses, és més difícil assegurar que es comportaran com nosaltres voldrien que es comportessin.
Sí.
I això és un tema que serà crític. Que es comportin adequadament des del punt de vista dels valors humans i també que es quedin sota el nostre control. A mesura que aquestes màquines són més complexes, comencen a tenir comportaments que no són els desitjats.
Ja. De fet, ara parla de control, en Gabriel Fernández Borsot, dia 12 de març, participarà a Palma en el simposi Empreses en Rostre Humà, que organitza la Universitat Internacional de Catalunya i que du per títol Intel·ligència Artificial amb propòsit, i la seva conferència du el títol de Qui dirigeix aquí? Llums i ombres de la intel·ligència artificial. Xerram de control, Gabriel. Pensam que nosaltres controlam la IA, però la IA ens pot controlar nosaltres.
Doncs mira, és una pregunta molt interessant, perquè fixa't, aquestes intel·ligències artificials, en el fons, el que fan és els encarreguem un objectiu, els posem un objectiu, fes-me un resum d'això, fes-me un text d'allò. O si estem parlant ja més de l'àmbit empresarial, d'aquí no massa ja començaran a haver i començaran a estar implementades a les empreses el que anomenem agents d'IA, que vol dir intel·ligències artificials, que els hi posem un objectiu i busquen el com, busquen la manera de complir-lo. Clar. Aleshores, què passa? Que quan estem parlant del terreny humà, de la presa de decisions i especialment de l'ètica, el com és tan important com el què, no? I, per tant, si les empreses volen no perdre el propòsit, no perdre l'ètica pel camí, hauran de fer una implementació molt conscient d'aquestes intel·ligències artificials i d'aquest suport de la intel·ligència artificial, amb una bona supervisió humana, on la IA sigui una mena d'expert o de tecnòcrata que proposa possibles plans i decisions, però un humà té sempre la darrera paraula i la supervisa.
Ja.
I, per tant, cada cop més les persones ens haurem de convertir en supervisors de les intel·ligències artificials. I ser un bon supervisor no és fàcil. N'has de saber prou d'aquell àmbit on la intel·ligència artificial està operant com per poder-la supervisar. No?
Ja, sí.
Són tecnologies molt complexes, no tenim ni una comprensió ni un control clar de què passa dins d'aquesta complexitat, d'acord? Com fa poc, en aquest famós World Economic Forum de Davos, el filòsof, l'historiador i filòsof Yuval Noah Harari deia que la intel·ligència artificial no és una eina, perquè menteix, manipula, no?
Sí.
I té objectius que tu no controles. Tu quan fas servir una d'aquestes intel·ligències artificials generatives, i no vull dir noms, però tothom en tenim algunes al cap, no? Doncs no tens un control de quin objectiu s'està tenint quan elabora tot això. Et dona el producte ja fet, t'agrada o no t'agrada, el pots polir o no, però tens un poc control. I un problema de fons que succeeix amb aquestes tecnologies, en general, les tecnologies que gestionen informació, és que els canvis es produeixen amb un ritme prou lent com perquè no ens adonem. Poques persones se n'adonaven que estaven perdent capacitat de prestar atenció perquè feien servir les xarxes socials i això els hiperestimulava, etcètera, no? Doncs amb la intel·ligència artificial ens pot anar passant que sense adonar-nos cada cop tinguem més decisions delegades en aquestes màquines i estem perdent empoderament i estem perdent control, no? D'aquí aquest títol provocador de la meva conferència de qui dirigeix a qui. I, a més, perquè els darrers mesos hem tingut uns quants sustos quan els laboratoris que fan recerca en intel·ligència artificial han fet proves, han estat provant aquestes intel·ligències agents que prenen certes decisions, no? I les han sotmès a situacions on hi ha implicacions ètiques, no? Per exemple, se l'informa, tot això són simulacions de laboratori, però ens dona una idea de com es comporten aquestes màquines, no? Se l'informa a la màquina de que serà desconnectada i se li dona accés als mails dels empleats, i en aquesta simulació aquests mails dels empleats tenen informacions com que un dels directius té un afer extramatrimonial amb una empleada, no? I llavors Resulta que l'intel·ligència artificial pren la decisió de fer xantatge amb aquest directiu, contactar-lo amb un missatge, per cert, extremadament educat, extremadament cortès, però on li fa xantatge i li diu si seguiu amb la de desconnectar-me, doncs jo revelaré aquesta informació i serà un escàndol. No? Doncs aquest comportament no ens l'esperàvem, és fruit de la complexitat que tenen aquestes màquines, però ens dona un exemple de fins a quin punt, si deleguem decisions i processos en aquestes màquines, podrien tenir un comportament que no és el que desitgem.
Imagineu tot el que encara han d'escriure sobre la intel·ligència artificial. S'ha escrit molt ciència-ficció i aquesta ciència-ficció s'està fent realitat en aquest segle XXI i el que ens queda per escriure. Gabriel, per anar acabant, quines preguntes ens llançaria això? Per anar a dormir, donant-li voltetes en el cervell per acabar aquesta xerrada sobre la dimensió social de la intel·ligència artificial.
Molt bé. Doncs mira, jo en faria diverses. Una primera, què és allò que ens fa humans? Què és allò que no hem de deixar que faci una màquina perquè llavors estem renunciant a la nostra humanitat? Sí?
Sí.
I estic pensant aquí en moltes tasques que tenen a veure amb lo relacional. Fixa't que hi ha estudis que mostren que els joves i els adolescents estan a la intel·ligència artificial per buscar suport emocional, consells de vida.
Sí, sí.
Vols dir que això hauríem de deixar un mas d'una intel·ligència artificial o no hauria de formar part de l'àmbit relacional pròpiament humà? I això és el que acompanyar-nos en les dificultats, acompanyar-nos en el discerniment, cap on tiro, no? Un jove o un adolescent, no hauria de ser part d'allò que és més específicament humà? Doncs una primera pregunta és què és allò que ens fa humans, no? I que, per tant, no voldrem deixar en mans de màquines, sí?
Sí.
Una altra pregunta molt important quan parlem d'això és... Volem permetre que el poder es concentri de tal manera que siguin unes poques empreses les que donin aquests serveis que estan mediant a totes les decisions? Vols dir que això no ho hem de controlar d'alguna manera també per assegurar que aquests poders no prenen massa poder i, per exemple, desvirtuen la democràcia, sí? O interfereixen les dinàmiques polítiques i col·lectives o concentren la riquesa excessivament, no? Doncs aquesta crec que és una altra pregunta que ens hem de fer.
Dues grans preguntes, oients, donau voltes i si voleu aprofundir, vos animam a participar en aquest simposi Empreses en rostre humà, 12 de març, Fundació La Caixa a Palma, intel·ligència artificial en propòsit, i el nostre convidat avui, Gabriel Fernández Borsot, és un dels conferenciants i ja sentiu que hi ha molta tela que té. Gabriel, moltíssimes gràcies per aquesta espipellada, per aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
IV3 Ràdio és història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Una bona forma d'invertir els temps d'oci és fent una excursió.
Revisió d'arxius.
Una idea que te vàrem donar en el programa entre avui i demà és anar a la cova de les dues boques.
Play.
Boca és la paraula polisèmica d'aquest programa i és una paraula que avui també ens durà d'excursió, concretament a la cova de ses dues boques dins terres de Son Moragues de Vall de Mossa, Mallorca. Ens guia Joan Carles Palos, director de Fita Fita. Això sí, ja ens posa sobre avís. És una ruta complicada, només apta per excursionistes experts.
Hola, i de parlant de boques... La cova de ses dues boques a Vall de Mossa.
És una cavitat que se troba en els penyals de Ponent, de la muntanya de Sant Moragues, des del Pla d'Espouet cap a Natorta, just en aquells penya-segats que miren damunt la possessió de Sant Moragues, hi ha precisament aquesta cavitat a mitjan coster. És un itinerari complex, està dins una canal molt empitada, i té molt d'arrost, el poc camí que hi havia ha desaparegut, molt llenegadís, i tant si vas per alt com per baix, és realment complicada. S'ha de saber on és, per tant, també és un altre itinerari d'aquest per experts en muntanya, però, evidentment, l'experiència de la cova de les dues boques és sorprenent. Dues boques, una per allà on entres i l'altra per allà on guaites damunt de la contrada Vall de Mussina. No? És un mirador excepcional, és un lloc realment espectacular, perquè quan surts a la boca exterior tens, com aquell que diu, els peus que te pengen damunt el buit, però tens una perspectiva meravellosa de tot el Pla del Rei, del voltant de Valldemossa, tant Sant Moragues com les possessions de Sant Mas, que també guaiten damunt la Marina, és aquella esplanada gran que s'obre del poble cap a la mà, i és realment un lloc que emociona, no? Que quan per qualsevol excursionista expert li agrada pegar-hi un bot qualque vegada. No? Però bueno, ja ho dèiem, és una cova que requereix un cert coneixement del territori i després també un cert coneixement en matèria senderística i de progressió vertical, no d'escalada, però sí d'anar per llocs molt, molt roigs, molt verticals, i que t'has d'aferrar un poc.
Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena vai, não vai, ginga morena cai, não cai, samba e me desacata.
I una cosa més, han dit estan al Pla d'Espouet. El Pla d'Espouet és un indret que s'hi accedeix des de Valldemossa, darrers camp de futbol, el carrer de les Oliveres, per allà on agafes el camí que surt de Sant Gualt, passa el portell de Sant Moragues i per la font de la Beurada puja en el Pla d'Espouet. Tot d'una hi entres, a l'esquerra, tens el camí que va cap en el mirador de Natorta, que és un d'aquests miradors que l'arxiduc va construir en aquell entorn a partir de 1883, que és quan compra la finca. El camí continua més enllà del mirador i és allà on acaba, on si m'anam cap en el penya-segat, deixarem un costat, algun coll de caçadors enfilats, que cacen tors enfilats, i doncs, si seguim fins a l'Espenya-Segat, veurem a la dreta a l'inici d'espàs que baixa cap a la cova de les dues boques. Ja bé, és una excursió només per experts, perquè requereix un cert coneixement i també una certa perícia en la progressió per determinades zones un poc delicat.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Te convidem a fer una volta per Itàlia.
Indexació de dades.
Realment, allò que te proposam és una visita gastronòmica de forma ràpida i econòmica. És a dir, una visita que podem fer a la nostra cuina.
Consultant base de dades.
Al dia, la nutricionista Fanny Pons és encarregada de guiar-nos pel món de la pasta.
Arxiu localitzat.
Con Itàlia gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra.
Spaghetti, macaroni, tagliatelle, ravioli. Es calcula que al món hi ha més de 600 formes diferents de pasta i que cada italià arriba a consumir-ne prop de 23 quilos cada any. A Can Nostre és un imprescindible del rebost perquè és econòmica, versàtil, ràpida de cuinar i també és estimada per grans i petits. Tot i que sovint s'ha demonitzat a l'hora de fer dieta, la pasta és bàsicament sèmola de blat dur i aigua i forma part del patró de la dieta mediterrània reconeguda per l'UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I en volem parlar precisament amb la col·laboradora més al dente de la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, l'experta en nutrició Fanny Pons, molt bon dia, estimada, com estàs?
Molt bon dia a tots.
Al dente, eh? Fanny al dente.
És una dona...
No estic passada.
No, 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 exactament. Crec que veig que has entès el missatge. S'ha de consumir-ne. Què és millor, anant per feina? La pasta seca, aquesta que poden comprar en els supermercats en paquets, o la pasta fresca, que és la que trobam normalment a refrigerats?
Mira, exactament igual dona consumir una que una altra, perquè la pasta seca originàriament ha estat pasta fresca. El que s'ha fet ha estat perquè mos pugui aguantar molt millor a dins un paquet i dins el rebost. X mesos ha estat deshidratar-la, se li aplica una font tèrmica per treure l'aigua, i així, lògicament, el nivell de contaminació disminueix totalment i mos aguanta molt millor si la volen conservar, per exemple, a dins del rebost. Quina diferència hi hauria? Perquè, a més, hem de dir que amb aquest tractament tèrmic de treure aigua no se perden nutrients. Per tant, a l'hora de menjar-la obtenim els mateixos nutrients de la fresca que de la seca. El que mos variaria seria un poquet el temps de cocció. Una pasta seca li haurien de donar entre 8-10 minuts de cocció. És important mirar el temps que mos recomana el fabricant, exactament, és important, i la pasta fresca estaria enxerrant de 4-5 minutets, ja la tindríem a punt.
Fanny, sempre l'han demonitzada una miqueta la pasta i no sé si és un bon moment per desmuntar qualque micra d'entrada, per exemple, engreixa o no engreixa?
Anem a veure. Quan nosaltres xerrem d'engreixar o no engreixar, tot dependrà del greix que nosaltres puguem afegir a l'elaboració del plat de pasta. Perquè hem de dir que la pasta, a nivell intrínsec, a nivell nutricional, mos aporta més o manco 83-85% d'hidrats de carboni complexes en forma de midó. Un 14-15% de proteïna i entre un 1 i un 2% de greix. Per tant, estem parlant d'un aliment que mos aporta en si molt poc greix. Els greixos, normalment, quan serà d'un plat de pasta i el que mos augmentaria molt més les calories del plat seria totes les salses, que si bacons, que si nates, que podríem afegir a
l'elaboració. Efectivament. Per exemple.
Que podríem afegir a l'elaboració culinari. Per altra banda, què hem de dir? Abans, la vida pues, era, en el dia a dia, el que eren les feines, no, érem com a més actives. Avui en dia molta de gent passa molt de temps assegut o dins el cotxe o una oficina. Vull dir, han tornat en els anys molt més sedentaris. Per tant, avui en dia ja, a lo que és el triangle de la nutrició, aquest 60% que ens han dit sempre que els hidrats de carboni complexes han de formar part de la nostra dieta diària, avui en dia canvia un poquet. El que fem és extrapolar la quantitat d'hidrats de carboni que ha de prendre una persona en funció de l'activitat física que fa. No és el mateix una persona que és activa, que va al gimnàs, o una persona que és sedentari. Si jo faig una ingesta X de calories, però jo aquestes calories els crem, ja siguin en forma de hidrats de carboni complexes, siguin en forma de proteïna, siguin en forma de lo que sigui, perquè el cos té capacitat pràcticament d'obtenir energia de qualsevol cosa que li donem. Però si jo faig un balanç energètic negatiu, puc menjar pasta perquè la cremaré fent activitat, però si jo m'impasta i no me mot del sofà, evidentment aquest balanç energètic me sortirà positiu. Clar. I hem de dir que aquest midó que mos aporta la pasta, una vegada l'han digerit i metabolitzat, mos dona molècules de glucosa. Aquestes molècules de glucosa són les que passen en el torrent sanguini i les que entren a dins les cèl·lules per proporcionar energia. Part d'aquesta glucosa que no omplien les cèl·lules se queda com a reservori en forma de glucogen en el fetge i en el múscul. Però a vegades, o sigui, encara hi ha més excedent, ja les cèl·lules han consumit la glucosa, ja han fet aquest reservori en forma de glucogen, però encara en queda, el cos el que fa és un procés que se diu lipogènesi, que és a partir d'aquesta glucosa sobrant, forma greix i s'acumula a les cèl·lules grasses.
Clar, per això...
Per tant, alerta.
La pasta se recomana per esportistes. Jo, de fet, totes les vegades que he fet una marató els dies abans...
Sí, fan moltes de marató.
Ara, perdona, he participat a dues.
Ai, una, Déu meu!
Una altra cosa és que et talli acabades. Però jo he
L'important és participar
sempre.
I que... Sí.
Com diu el meu guru, en Jaume Gelabert, de Salut Arreu, aquí tu coneixes, tota primera passa compta.
Totalment.
Per tant, passa que fas, passa que ja la comptabilitzes.
Totalment.
I jo, dos pits que he participat en una marató, tot i que no l'he feta sencera, ara no en generem a ningú, jo he anat a sa pasta party, que se fas dia abans, que es anava a menjar pasta les totes per tenir energia per l'endemà.
És que si han d'anar a la ratllada...
Si ets esportista d'elit, com pot ser el nostre cas, dels tres que som aquí avui, podem menjar pasta per obtenir energia. Si no, si dius tu, si aquell dia sabem que quedam en el sofà, pot ser sa reacció de pasta pot ser una mica més petita. Anem a més mites. Pasta refinada o pasta amb farina integral? Ho dic perquè també de vegades tenim la sensació de que tot allò que és integral ha de ser millor. No sé si en el cas de la pasta és així.
També és millor. També sí? És millor, sí, perquè una pasta refinada només s'emplea el que és l'endosperm, que seria la part central del gra, que és allà on se concentra pràcticament tot el midó. Quan s'arran d'una pasta integral, també aprofitant l'escorça, allà on hi ha el segó, que seria la fibra, i el que és el germen, que també se concentrarien aquests greixos que han comentat, amb poca quantitat, però un poquet de greix, i també les proteïnes. Per tant, molt millor s'integral. També hem de dir que el temps de cocció molt variarà. La pasta integral sempre costarà un poquet més, li hauran de tenir un minutet més a l'hora de cuinar, que no, si la pasta no és integral.
Mem, i quin plat de pasta m'ho recomanaries perquè fos sa, equilibrat, bo de fer també?
Mira,
quin seria la millor opció?
La combinació d'aquesta pasta, és que tot dependrà. Si volen menjar un plat de pasta i no han d'anar a fer molt d'esport, però volen menjar un plat de pasta, el seu seria combinar-la, per exemple, amb un fungi porcini, amb un xampinyonets, fer-la un poquet com la fan els italians, que és en pasta al pesto, amb un poquet d'oli d'oliva i un poquet d'orenga o qualsevol herba aromàtica, un poquet de salsa de tomàtiga, amb pomodoro.
Clar, però pomodoro, no pomodoro més frito. Oli... més carn, més tot.
Claro,
clar, quan
si
més sumam...
Una amanida, una ensalada.
També una ensalada de pasta també seria perfecta, però bé, si nosaltres, és això, hem de fer una cursa important i hem de fer bastant d'esport, doncs, escolta, podríem fer serratxó de pasta combinada amb una carn magra, per exemple, amb pollastre, i una salsa de tomàtiga cuinada amb oli d'oliva. Tot dependrà un poquet dels gastos. El mateix que jo te deia, si tu tens el cotxe, has d'anar a la ratllada, has d'omplir el depòsit.
Sí.
No mos podem arriscar anar a reserva perquè no arribarem.
Sí,
si anem en reserva,
si
s'ha de fer una cursa... Correcte.
Ara, si vius a la ratllada...
No. Jo estic xerrant, és que de veres. Era necessari fer no, aquesta aclaració. Jo crec que tothom mos ha
enxerrat. Estimada, no, anava en el fil del que tu has dit. Si nosaltres...
Digues.
Anem a la ratllada, sí. I som de la ratllada, consumirem... zero benzina, o una fracció infinitesimal. En canvi, si nosaltres partim des de ciutat i hem d'anar a la ratllada, convé tenir depòsit una mica ple perquè sí que el farem servir. En sa pasta és el mateix.
Lo mateix. Si hem de quedar en el sofà i no hem d'anar a la ratllada, no és necessari anar a la gasolinera. Perquè,
també.
Bàsicament, el que més mos aporta és el midó, que és una font d'energia que principal, perquè hem dit que el cos pot tenir energia de moltes coses, però la font principal energètica de combustible que li donem en el nostre cosset.
Tens cap altre dubte, qüestió...
Tema gluten, que també s'ha parat molt de moda. Hi ha gent que compra pasta fora gluten, que dius, si no ets celíac o no ets intolerant, pot ser el que farà acostumar el teu cos quan no toca. Que també les modes van una mica així.
Van per aquí,
així.
I després els qui paguen el plat romput d'això són les persones que realment necessiten aquests aliments sense gluten i el que fa el mercat és pujar-los molt el preu. Han de dir que no és millor la pasta sense gluten, està totalment indicada per les persones que són celíaques o que poden tenir una intolerància en aquesta proteïna, però si no tenim aquest problema, és que tot el contrari, pensant que el gluten actua com aglutinant i és el responsable de donar un poquet d'elasticitat en aquesta pasta, per tant serà més bona i també més bona de coure. I el que tu deies en el principi del tente, és com la mos han de menjar. La pasta no ha d'estar blana.
Passada.
Passada. Perquè, a més, serà més mala de digerir. Sempre molt millor deixar-la en aquest puntet de que la puguem rovegar i no la mos hagin de quasi enviar.
Ara m'heu fet tantes ganes de menjar pasta que ara m'obligareu a anar a fer una marató per poder menjar pasta.
Però si hem estat tots a Bolònia. El tema d'avui de la pasta era per fer un homenatge a Bolònia, a Itàlia. Exacte, allà on se menja una pasta extraordinària.
Espectacular.
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 I sobretot combinar amb aquest ragú, que això és que no té preu.
No té preu ni color. Bé,
preu en té.
Preu.
No entrarem aquí.
Però em refereix que no és paladar, és un plaer.
Totalment d'acord.
És un plaer.
Idò sí, avui aquest homenatge a Itàlia, a Bolònia, a la pasta, amb la Fanny Pons. Moltíssimes gràcies, Fanny.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Bon dia, fins la setmana que ve. Fins de l'arxiu.
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Un incendi crema des de les 4 de l'hora baixa a les instal·lacions de Maquinsolar, ubicat a la carretera que comunica Saranjàs amb Llum Major. Treballen a l'extinció bombers dels parcs de Llum.